Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Del 28 de juliol al 4 d'agost, la Delegació Diocesana de Joves farà un pelegrinatge a Roma per participar en el Jubileu dels Joves. Està adreçat a nois i noies entre 16 i 35 anys. Serà un dels temes que tractarem avui aquí a Església Viva, però en tindrem d'altres, com per exemple la crítica de cinema que ens portarà Narcís Mir, o la de la música cristiana, la d'actualitat que, com bé sabeu, dirigeix, ens porta aquesta secció Xavier Roca. Amics i amigues, benvinguts aquí a Església Viva. Comencem amb el comentari setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. La paraula té un paper clau en la nostra vida de creients. La paraula és qui es va fer carn i habitar entre nosaltres. Ho hem escoltat i celebrat fa ben poques setmanes. Aquest és el centre del misteri del Nadal. La paraula la tenim també ben a prop quan llegim l'Escriptura. Aquest diumenge, l'Església ens convida precisament a reflexionar sobre la nostra relació personal amb la paraula. Nosaltres no hem conviscut amb el Senyor, no l'hem escoltat de viva veu. Són d'altres els que ens han transmès el seu ensenyament. Ells l'escoltaren, o sentiren dir pels qui l'escoltaren, el que va dir i va fer. I aquest llegat, aquest testimoni, ha arribat fins a nosaltres. Déu ens parla mitjançant la paraula. Ho fa cada cop que l'escoltem, durant la celebració eucarística, durant l'ofici diví, i ho fa també personalment, quan ens hi apropem de manera assossegada i reposada a la nostra intimitat espiritual per assaborir-la i deixar que ens ompli. La paraula és, malgrat venir-nos del passat, sempre viva, sempre nova, sempre un etern present. Perquè Déu no va parlar un cop i roman ara en silenci. Déu ens parla també avui, i el mitjà privilegiat per fer-ho és la seva paraula. Escrivia Sant Gregori el Gran que quan ens acostem a la paraula, creixen alhora les paraules divines i aquell que les llegeix. Creixem nosaltres, perquè Déu ens parla. Creixen les paraules divines, perquè tan sols essent llegides, són verdaderament paraules. La paraula, acostar-nos a la paraula, no ha de ser un simple exercici intel·lectual. Aquest és el terreny de l'exegesi bíblica. El nostre contacte amb la paraula ha de ser profundament espiritual i alhora transformador. Ens diu el llibre del Deuteronomi que la paraula és molt a prop nostre. La tenim als llavis, la tenim al cor, per poder complir-la. Si la paraula no ens canvia el cor, és que no ha entrat dins nostre, és que no l'hem deixat entrar dins del nostre esperit. El Concili Vaticà II, en la Constitució Dei Verbum, dedicada a la revelació divina, ens exhorta a tots els cristians que ens acostem a Crist amb la lectura freqüent de les divines escriptures. Perquè l'escriptura està plena del llenguatge de Déu, el Concili ens convida a acostar-nos-hi per la lectura espiritual sense oblidar mai que aquest acostament ha d'estar acompanyat per la pregària perquè s'estableixi el verdader i fecund diàleg entre Déu i l'home. Perquè a Déu li parlem quan preguem i l'escoltem quan llegim la paraula divina. La paraula ens apropa a Déu i ens porta de la desesperança a l'esperança. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Laura Fanals, periodista del Diari de Girona. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Quan vulguis.
Ens trobem en una setmana en què un milionari, Donald Trump, s'ha tornat a posar al capdavant de la Casa Blanca, assessorat per un altre dels homes més rics del món, Elon Musk, amb una fortuna que no ha deixat de créixer des que es va posar en política. I no cal anar tan lluny. Aquesta setmana també hem sabut que a Espanya hi ha 30 persones que tenen més de 1.000 milions d'euros, la riquesa dels quals va créixer fins a un 20% durant el 2024. No fa falta ni dir els noms, ja que són els que des de fa dècades ocupen les llistes dels més rics de l'Estat. Una tendència que contrasta del tot amb les resolucions d'any nou del Papa Francesc, que ha demanat la condonació dels deutes dels països més pobres i la creació d'un fons econòmic mundial per acabar amb la fam que encara pateixen milions de persones arreu del món. La realitat, però, és que mentre les diferències entre pobres i rics siguin cada cop més acusades i mentre els principals països del món estiguin dirigits per milionaris situats a anys llum de les necessitats dels més pobres, serà molt difícil revertir aquesta situació. Almenys aquest 2025, però, ha començat amb un bri d'esperança. La treva a Gaza després de 15 mesos. Aquesta setmana hem vist com es començaven a alliberar ja els primers hostatges. Esperem que l'alto el foc sigui respectat i tant de bo es converteixi en la llavor d'una pau duradora.
Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Un cop al mes tenim aquesta crítica cinematogràfica que ens porta Narcís Mir, el nostre crític de cinema. Benvingut, Narcís.
Hola, moltes gràcies per tornar-me a convidar.
Bon dia, avui ens recomanes una pel·lícula molt maca que un servidor ha vist. Que es diu El primer dia de mi vida, que la podem trobar, no sé, a Movistar segur,
A Movistar Plus, sí. A Movistar Plus. La trobareu, i bueno, també la trobareu a Amazon, però de lloguer.
Doncs a Movistar Plus i a Amazon podem veure aquesta pel·lícula que es diu El primer dia de mi vida. De què va, sí. Narcís?
Mira, és una pel·lícula italiana de l'any 2023, per tant, és bastant recent. Passen els dies molt ràpid i ja hem deixat enrere tots els Nadals, no?, i l'època nadalenca. Per l'època de Nadal, doncs, vam recomanar una pel·lícula que estava a la cartellera, però sempre, a vegades, no?, hi ha pel·lícules d'aquelles que durant, en determinades èpoques, són com imprescindibles de mirar, no? I una de les que marca sempre el Nadal és la pel·lícula de Frank Capra, protagonitzada per James Stewart, que és Que Villes Vivir, no?, que molta gent que ens deu escoltar doncs l'ha vist més d'una vegada. I podríem dir que aquesta pel·lícula italiana, que porta per títol El primer dia de mi vida, podríem entendre'l com un remake de Que Villes Vivir, no? O fins i tot, si no un remake, podríem dir que és una adaptació als nostres dies d'aquella pel·lícula, no? I ens situa en una ciutat on hi ha quatre personatges, tots ells molt, molt diferents, que es troben en una situació a la vida doncs que es fan un replanteig i que es troben en una situació límit, podríem dir, i que els ha abocat cap a pensar en acabar amb la seva vida i amb el suïcidi, no? Un tema que és bastant punyent, i que a través d'un personatge central que arriba a les seves vides, doncs aquest els ajuda a reflexionar d'una forma més íntima, de veure doncs quins valors té en realitat la vida i una mica treure's del cap aquestes idees, no?, d'abocar-se cap al suïcidi, no? I ho fa d'una manera molt responsable, amb molta cura, molt profunda. És una pel·lícula, podríem dir, molt, molt responsable, i que juga una mica entre el fet aquest fictici i una mica fantàstic, no?, d'un personatge que no sabem ben bé d'on ve i per què s'adreça doncs, en els quatre protagonistes principals d'aquesta història, amb un toc també realista, no?, acostant una mica a la societat que vivim actualment, no?, que tot va molt de pressa, que hi ha molta pressió, que hi ha molts elements doncs, que ens porten cap a elements depressius. I és una pel·lícula doncs, que té uns valors molt, molt fonamentals d'això, d'escoltar-nos una mica més profundament, de veure quins valors té la nostra vida i doncs, de fer aquesta mena de reflexió, no? I la pel·lícula passa durant tota una setmana perquè aquest personatge, cada un dels de la gent amb què es troba, d'aquests quatre protagonistes principals, doncs els hi dona una setmana de reflexió doncs perquè tinguin aquesta segona oportunitat, no? Perquè s'enamorin altre cop de la vida, s'estimin ells mateixos i que podríem dir que acaba sent, no, una mica un conte de Nadal, ple de bones intencions i adaptats una mica a això que deia, als nostres temps, no? I és una pel·lícula molt interessant.
El primer dia de mi vida, jo crec que pot anar apte per a tots els públics, no?
Sí, sí, és una pel·lícula apta per a tots els públics i sobretot el que ja hi ha, a vegades poder hi ha aquest primer, no, reixàs de dir, ostres, és una pel·lícula que parla sobre el suïcidi, no, que és un tema molt, molt complex, però ho fa d'una manera molt intimista, molt...
Molt delicada.
Molt delicada, això, amb molta cura, i t'invita a la reflexió. És d'aquestes pel·lícules que quan acaba, doncs, passes uns dies pensant-hi, eh? No és allò de consumir-la i després ja oblidar-te'n, eh? I és una pel·lícula que dura menys de 2 hores, que ja sé que a tu t'agraden les pel·lis que duren menys de 2 hores, dura 116 minuts,
sí.
I és una pel·lícula italiana que està dirigida per Paolo Genovese i protagonitzada per Toni Servillo.
El primer dia de mi vida la tenim a Movistar, que s'afanyin, doncs, a veure-la, que no la treguin, sí. I també de lloguer a Amazon. Jo diria que també és una pel·lícula per aquells que creuen en els àngels.
Sí, perquè té aquest to, no?, aquest to fantàstic, no?, aquest personatge que no saps per què ben bé, doncs, acaba arribant a les vides d'aquestes persones i que, no?, té aquest to màgic de que els convida en aquesta reflexió, no?
I... Àngels de carn i ossos, en aquest cas, eh? Mai millor dit. I també amb els que creuen en allò del tercer home, eh? També es podria...
Sí.
El primer dia de mi vida, recordem, la podem veure a Movistar i de lloguer a Amazon. Gràcies, Narcís Mir, fins la setmana que ve. Fins al mes vinent. Que vagi bé.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Del 28 de juliol al 4 d'agost, la Delegació Diocesana de Joves farà un pelegrinatge a Roma per participar en el Jubileu dels Joves. Parlem tot seguit amb en Dagoberto Rojas, que és el delegat de Joves del Bisbat de Girona. Benvingut, bon dia, Dago.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres. Hem de dir que durant aquest any jubilar, doncs, a Roma, les diferents delegacions de tots els bisbats d'arreu del món organitzen pelegrinatges. En aquest cas, el de joves, que tal com hem dit es farà aquest estiu, a finals de juliol, del 28 de juliol fins al 4 d'agost. Què s'espera d'aquest pelegrinatge, Dago?
Doncs, com ha dit el Papa, l'obertura de l'any sant, de ser pelegrins, d'esperança, de poder motivar aquest consell evangèlic de Nostre Senyor i fer que els joves en aquesta generació, a vegades tan trepitjada, doncs visualitzen un futur en el que, a través de la fe, puguin sortir endavant amb tota la seva vida.
Per què dius aquesta joventut trepitjada? A què et refereixes?
Sí, és que constantment estem veient que la nostra joventut és no és tirotejada, dic jo també a vegades, per tantes idees que són abstractes per ells, com també tantes tendències de fer-ho d'una altra manera, quan també la nostra visió cristiana és un dels camins. I pensa que aquesta joventut, a vegades això, no?, trepitjada, de silenciada, pues necessita veure que hi ha un futur en el que també ells tenen cabuda.
Aquests joves, els quals poden participar en aquest pelegrinatge, han de tenir entre 16 i 35 anys.
Sí, és l'edat que ens demanen des de Roma, tot i que les persones que passin aquesta edat poden anar també, evidentment, però si són acompanyants d'una més jove.
Bé, hi ha 3 modalitats de pelegrinatge. La completa, 485 euros. La que va sense autocar, 175. Sí. I el pelegrinatge a peu, 685. Només el cap de setmana, 125.
Sí, exactament. Tenim 4 modalitats.
Però pelegrinatge a peu, a què et refereixes? On marxen?
El pelegrinatge a peu és una modalitat que, juntament també amb el mossèn Pere Narbon, de Sant Feliu de Guíxols, doncs va sortir en les reunions prèvies, doncs, a que tota la informació sortís. I és una possibilitat d'aquests joves pues, puguin fer també aquesta experiència caminant des del 23, sortint des d'aquí, de, bueno, sortiran cap a Itàlia, però des d'un lloc específic d'Itàlia que comporta 7 dies
caminant. 7 dies caminant des d'Itàlia,
sí,
però...
Des d'Itàlia, sí, des d'Itàlia.
Perquè, esclar, jo quan he llegit aquí pelegrinatge a peu, dic que no surtin des de Girona a peu fins a Roma, dic que això ja
no,
seria...
No.
Molt bé. La completa...
Tot i que podríem, però sense descansar, pobres acabarien ja...
Perquè la completa, la de 485, en què hi aneu?
Nosaltres anem amb autocar.
Amb autocar,
aquesta, En aquesta modalitat me n'ocupo jo. Anem amb autocar, anem també amb el senyor bisbe. Sortirem des de Girona el dia 28, que és un dilluns, i passarem per diferents llocs. Aprofitem també de que sigui això pelegrinatge i anirem aquell primer dia fins a Cannes, França, on pernotaríem a la badia de l'Eris. Després, l'endemà, el dimarts, sortiríem cap a Itàlia a visitar el miracle d'Orvieto, que és el miracle que va originar el Corpus Christi a nivell de tota l'Església. I després ens trobaríem amb aquest equip de la tercera modalitat, que va a peu, per fer l'últim tram per arribar a Roma a peu i passar per la Porta Santa, que és també el que el papa Francesc va demanar, que no es convertís en un pelegrinatge religiós, visita turística, sinó que poguessin conscienciar els joves de que hi ha també un esforç per nosaltres. I doncs farem un tram de 30 quilòmetres caminant.
La data límit per fer la inscripció és el 7 de març. Per això hem avançat ja en el dia d'avui aquesta informació d'aquest pelegrinatge per a joves a Roma per viure aquest jubileu dels joves, adreçat a nois i noies entre 16 i 35 anys. Què han de fer per a més informació, Dago?
Mira, per més informació poden entrar a la pàgina web del nostre bisbat de Girona. Sí. Us trobaran el formulari d'inscripcions. Després podeu estar en les nostres xarxes, com a Instagram, Joves B, Girona, i també a través d'un domini web que tenim disposat per tota la informació, que és jovesbisbatgirona.com.
jovesbisbatgirona.com.
Exacte.
Per internet. També ens poden trucar aquí al Bisbat de Girona, 972 41 27 20. Dagoberto Rojas, delegat de joves del Bisbat de Girona, que vagi molt bé aquest pelegrinatge de joves a Roma.
Molt bé, gràcies, Àngel.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
L'últim programa de mes tenim el Música Sense Complexos, que ens apropa a l'actualitat musical cristiana a nivell del món. I com sempre, en Xavier Roca. Benvingut, Xavier.
Què tal, Àngel?
Molt bé. Què ens aportes avui?
Doncs aquest mes, Música Sense Complexos, ens n'anem fins a Austràlia, concretament fins a Melbourne, on redescobrirem els Planet Shakers, que ja havíem escoltat fa uns mesos. Són un grup de música de pregària nascuts l'any 1997, tot i que van tenir una major projecció i activitat des del 2000. Compten amb més de 30 àlbums amb un èxit de caràcter internacional, amb gires als Estats Units, Europa, Sud-est Asiàtic, Sud-àfrica, i podríem seguir amb moltes destinacions més. Com altres grups que hem anat coneguent, han estat nominats en una bona colla d'edicions del DAF Awards, reconeguts premis que s'otorguen en el món de la música cristiana contemporània. Avui escoltarem de Planet Shakers Resurrection and Life, Resurrecció i Vida, que forma part de l'àlbum Cançons per a l'Església, i recullen un seguit d'himnes d'aquest exitós grup i que parla doncs, del pas de la foscor a la llum. Una bona manera d'iniciar aquesta secció en aquest 2025. Som-hi!
Darkness to light, and you're exchanging ashes for beauty.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Ho hem escoltat del nostre bisbe Octavi. Aquest diumenge, dia 26, és el diumenge de la paraula i comença la novena setmana de la Bíblia. Teniu més informació a la pàgina web www.setmanadelabiblia.cat. També se celebra la festa dels sants pares fundadors de l'Orde del Cister a Solius, de l'Orde Cistercenc. A les 10 del matí, el nostre bisbe Octavi presidirà una missa al monestir de Solius. Carlemany, el pare d'Europa, a la catedral de Girona. A les 12 del migdia avui, a la catedral, entrada gratuïta. Dilluns que ve, dia 27, celebrem la festa dels periodistes a la ciutat de Girona. De fet, la festa va ser el passat divendres amb motiu de la festivitat de Sant Francesc de Sales, que és el patró dels periodistes. Però, logísticament, ho celebrem aquest dilluns, dia 27, a les 9 del matí, amb una missa a l'església del Mercadal que serà presidida pel nostre bisbe Octavi. A continuació, esmorzar amb els periodistes de la diòcesi de Girona, un acte organitzat per l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Josep Víctor Gai, company de l'Oficina de Premsa del Bisbat, ens fa 5 cèntims d'aquesta festa que celebrem aquest dilluns.
Ben trobats. Com és tradicional, la festa patronal dels periodistes de la diòcesi, organitzada per l'Oficina de Comunicació del Bisbat, s'iniciarà a les 9 del matí del proper dilluns 27 de gener, amb la celebració de la missa en honor del Sant Patró a l'església del Mercadal de la capital, i que per primera vegada presidirà el bisbe Fra Octavi Vilà, que de ben segur en la seva homilia glosonarà el valor de la tasca informativa al servei de la veritat, tot evocant la figura i l'obra d'aquest patró que va desenvolupar el seu magisteri no sempre en els entorns socials més propicis, i que amb esforç i imaginació ho va atendre. Els professionals són convidats a aquest primer acte de celebració patronal. Finalitzada la missa, l'oficina diocesana, també com és tradicional, convida els assistents a compartir taula en el discurs d'un esmorzar, que en un animat clima d'amistat i bona companyonia permet, de forma distesa i animada, prendre el pols a l'actualitat des dels diversos punts de vista i sempre valorant la tasca informativa des dels diferents mitjans, ja siguin d'àmbit local, comarcal o d'informació general, en una trobada que ja constitueix una celebració singular en la festa de Sant Francesc de Sales.
Gràcies, Víctor. I ara també tenim a mossèn Josep Caselles. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Que ens parlarà una mica de la figura de Sant Francesc de Sales. Mossèn Josep Caselles és el rector de la parròquia de Santa Coloma de Farners i també director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Quan vulguis, mossèn Josep.
Sant Francesc de Sales, bisbe de Ginebra i doctor de l'Església, és des de fa 102 anys el patró dels periodistes. Va ser en el seu temps, finals del segle XVI i començament del XVII, un comunicador creatiu i audaç. A la regió del Xablé, al costat del llac Léman, difonia uns fulls volants, esmunyint-los sota les portes de les cases i col·locant-los a diferents indrets en forma de cartells. Eren uns textos redactats amb un estil concís i planer, amb els quals pretenia difondre la doctrina catòlica davant les embranzides dels protestants que en qüestionaven punts essencials. En un d'aquests escrits es fa ressò de l'escassetat de fruits obtinguts durant la primera etapa de la seva predicació. Tanmateix, confessa, no perdo l'esperança. Els fruits tardans es conserven molt millor que els primerencs. Sant Francesc de Sales és un testimoni d'esperança. És oportú recordar-ho ara, en ple any jubilar, dedicat a aquesta virtut teologal. Ell va ser testimoni d'esperança enmig d'una situació particularment adversa, en la qual, com diu un dels seus biògrafs, de vegades era rebut als pobles on anava a predicar per persones que tenien injúries a la boca i pedres a les mans. Sant Francesc de Sales és tot un exemple i un estímul d'esperança per als periodistes actuals que també han de desenvolupar sovint la seva activitat en situacions adverses o poc favorables. Que Sant Francesc intercedeixi per ells i per tots.
I acabem aquesta agenda d'actes informant que el proper divendres, dia 31, és la festa del patró del cinema. Ho celebren a Sant Joan les Fonts. Recordem que el patró és Sant Joan Bosco. I se celebra una missa a les 12 del migdia al monestir de Sant Joan les Fonts, on hi participaran empresaris relacionats amb el cinema. Després, dinar de germanor. Recte final d'Església Viva. Abans anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 26 de gener, amb mossèn Jordi Reixac. Benvingut, mossèn Jordi Reixac.
Hola, gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres. Mossèn Jordi és rector, d'entre altres, de les parròquies de Sant Pau i de Sant Josep de Girona. Quan vulguis.
Ens arriben moltes paraules cada dia. Molts missatges per WhatsApp. Estem connectats a un munt de xarxes. Són moltes les imatges que la retina de l'ull veu. Però l'important és la paraula que es fa servir a la gent. Servei a la vida, on cadascú aporta el millor que té. Aquest és el do de l'esperit, que ens fa entendre l'Evangeli des d'una altra perspectiva. És entendre els rectes com una oportunitat, conscients que la vida que ens dona Jesús és sempre un projecte en abundància, de dons i de serveis. És obrir possibilitats, donar espais, fer realitat a l'esperança, que les coses poden canviar, poden ser d'una altra manera, poden millorar en nosaltres i en el món. Amb la paraula de Jesús, alguna cosa nova està naixent, també dins nostre. Ho sabem, captà? En som conscients de la seva importància enmig de tantes paraules vanes? Hem d'aprendre a escoltar. Hem de convertir-nos en oients de la paraula. Hem de canviar plegats per aprendre a caminar al ritme de l'esperit.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.